11 de setembre del 1983. El futur. Amb les veus de Carles Vinyoles i Magda Llurba.
Avui és la Diada Nacional de Catalunya, en la que es commemora l'11 de setembre de l'any 1714, el dia que les tropes del rei d'Espanya, Felip V, van entrar a Barcelona i van decretar la supressió de les llibertats i de les institucions del nostre país.
És un punt de referència en la història, una data que assenyala un accident en el nostre camí, però que al mateix temps empregona l'existència.
Diuen que les dates històriques serveixen per recordar d'on venim, el nostre passat. Un passat que reconeix en la manera com fem les coses, en les més diverses manifestacions de la vida quotidiana.
Però si és cert que en el present hi reconeixem el passat, no hi podem endevinar també el futur?
En el present, tal com assenyalen profusament la tradició i el sentit comú, agesta el futur. El treball que es fa ara no reporta fruits fins més enllà. Les decisions que es prenen avui condicionen les que es podran prendre demà.
Per això hem pensat que precisament avui, 11 de setembre de 1983, podríem aprofitar la vinentesa per intentar descobrir en aquest present nostre els gestos del futur. En què treballem? Què perseguim? Quines són les nostres finalitats?
Quin és el vostre objectiu personal?
Ho demanem a Antoni Araví, jugador del Real Club Esportiu Espanyol.
No, el meu objectiu és... A mi m'agradaria acabar la carrera de futbol aquí, a l'Espanyol i aquí a Barcelona.
Teresa Pàmies, escriptora.
Bé, qualsevol projecte personal que jo pugui fer en la Catalunya d'ara està íntimament vinculat a la sort de tota la nostra comunitat.
Ernest Lluch, ministre de Sanitat del govern espanyol.
Bé, el meu objectiu personal no són coses que pensi molt jo amb els meus objectius personals, però penso que des de la feina que ara faig puc ajudar a una cosa important, que és l'enfortiment de la democràcia.
Pare Basili, monjo ermità de Montserrat.
Viure d'acord amb la meva consciència.
Germán Bonin, dramaturg.
Bé, en el meu cas és un xic difícil el parcel·lar els meus objectius personals dels meus objectius professionals, ja que, bueno, gaudeixo del privilegi de tenir una professió que està íntimament vinculada, bueno, a mi, per tant.
Doctor Gomà, degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Voldria fer tot el possible perquè la meva facultat tingués més contacte amb la societat ambiental i s'organitzés d'una manera més eficient.
Què perseguiu? On apunteu?
Ho demanem a Andreu Alfaro, escultor.
Bueno, jo el que persegueix en el meu treball que és el mateix, diríem, que vas a persegut sempre. O sigui, jo el que tracta és de fer una obra que responga a allò que jo vull fer.
En què treballeu? En quin camp d'activitat us sentiu més implicat o compromès personalment?
Josep Maria Forn, cineasta.
Bé, sí, m'apassiona. Em té molt preocupat tota aquesta transició, diguem-ne, política que...
Josep Lluís López Bulla, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya.
Bé, la meva vida personal, desgraciada o afortunadament, està molt lligada a les meves tasques sindicals.
Josep Maria Figueres, president de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i en virtut també de la meva, dels meus estudis, les meves preferències o el meu camp més clar es desenvolupa dintre del camp de l'economia.
Què és allò que més us interessa, allò que més us apassiona?
Ho demanem a Josep Maria Castellet, editor.
El que m'interessa més o que m'apassiona, per dir-ho així, de la Catalunya actual és el que en podríem dir el redreçament cultural.
Justo Domínguez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya.
Bueno, lo que más me apasiona, pues para mí lo más interesante es la libertad. Los que de alguna manera hemos vivido parte de las dos épocas y que hemos estado privados de ellas, en estos momentos yo creo que es irrenunciable el hecho de poder expresarse libremente.
Alexandre Pedrós, polític.
Bueno, des del punt de vista cultural i intel·lectual, perquè generen altres coses, doncs l'ambient de la família, l'ambient de l'esport, altres coses que molt apassionen i li interessen, però jo diria el que més m'interessa no són, com podria pensar algú, doncs les tasques professionals, ni siquiera les polítiques, que tenen coses maques i coses que no ho són tant, sinó que realment trobo molt més apassionant, molt més interessant i superior a les demés activitats que duc a terme, doncs la tasca universitària.
Oriol Buigas, urbanista.
Evidentment, en cada moment el que ens apassiona més és allò que estem fent amb cert entusiasme i amb certa voluntat d'eficàcia. I en aquest moment, sense cap dubte, la cosa que m'interessa més i m'apassiona més és el futur, almenys el futur relativament immediat de la ciutat de Barcelona.
11 de setembre del 1983. El futur. Amb les veus de Carles Vinyoles i Magda Llurba.
Vila gran, petitxa vila gran, per tots nosaltres, els petitets. Petitxa vila gran, petitxa vila gran, línia infantil petitxa vila, un altre producte alegrent.
Patisserie, alta perfumeria infantil, colònia, gel, talc, llet, crema i també estuig de regal. Patisserie, creacions de perfumeria Le Grange, París.
Més de 75 anys que està al seu servei amb el més ampli programa d'operacions.
Caixa de Pensions, la Caixa, fomenta l'estalvi i la col·laboració amb l'acció social, la cultura i l'esport, sent la primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears i la Caixa d'Estalvis d'Espanya més important, amb més de 800 oficines.
Caixa de Pensions, la Caixa. Avui és la Diada Nacional de Catalunya en la que es commemora l'11 de setembre de l'any 1714. El dia que les tropes del rei d'Espanya, Felip V, van entrar a Barcelona i van decretar la supressió de les llibertats i institucions del nostre país.
És un punt de referència en la història, una data que assenyala un accident en el camí, però que al mateix temps empregona l'existència.
Però en comptes de parlar del passat, hem pensat que precisament avui, 11 de setembre de 1983, podríem aprofitar la vinentesa per a fer un assaig de prospectiva, per parlar del futur. Arribat. On serem a l'any 2000?
Ho demanem a Pere Caldés, escriptor.
En principi, si jo sabia que algú pot dir el que serà Catalunya l'any 2000 i em donaven el telèfon, li trucaria de seguida perquè m'ho es... per mi mateix la cosa doncs, està plena d'incògnites i misteris. Com que jo sóc optimista de mena, suposo que anirem superant etapes i potser estarem una mica millor, que ja són ganes de veure les coses clares. Ara, com a escriptor, a mi personalment em passa una cosa. Quan parlen d'obres meves que puguin tenir una vigència d'aquí uns quants anys, jo sempre penso que això és molt hipotètic, molt problemàtic. Però sí que puc dir una cosa. Si d'aquí uns anys, que el 2000 és molt a prop, o d'aquí uns segles el nostre país no existia, vol dir que no existiria ni la nostra literatura ni la meva obra. Aleshores, això a mi m'afectaria molt poc. No sentiria que jo no hi fos. El que sentiria que no hi hagués en el nostre poble un idioma i una cultura en la qual tot el que estem fent nosaltres, que som molts, una colla de narradors, una mica del passat, molts del present i espero que del futur, si aquesta obra, el país hagués desaparegut, si aquesta por que tenim de què realment el bilingüisme i l'amenaça que hi ha sobre el nostre idioma es confirmés, i no ho espero, el fet de que desaparegués la meva obra no em voldria gens. La meva obra, si no la digo, el meu país no m'interessa.
Josep Maria Subiracs, escultor.
Crec que l'any 2000 estarem més a prop de l'unitat d'Europa i veig aquesta Europa unida com un mosaic compost de pobles naturals amb autonomia, naturalment. Un d'ells, sens dubte, serà el format pels països de cultura catalana. Desitjaria de tot cor poder-ho veure.
Josep Pujades, polític.
Si el projecte autonòmic iniciat pel centre presidit per Suárez l'any 77 va endavant com desitjo, i crec que hi anirà, quatre nacionalitats, Catalunya, País Basc, Castella i Galícia, conviuran pacíficament dins de la nació espanyola. Com que per altra banda Espanya formarà part del mercat comú, la comunitat catalana, Catalunya, no haurà de patir més de pensar de pot perdre l'Estatut o de noves guerres civils. És a dir, haurem fet un procés similar a Suïssa i tindrem una pau suïssa.
Com veieu Catalunya d'aquí un segle?
Ho demanem a Pep Albanell, escriptor.
Bé, en primer lloc el que voldria dir és que d'aquí un segle tinc dubtes de que qualsevol de nosaltres, no de nosaltres, qualsevol dels països que actualment hi ha en el món encara siguin vius o que el món existeixi.
Antoni Ribas, cineasta.
Doncs jo crec que d'aquí un segle depèn de nosaltres els catalans. Si els catalans seguim amb una línia de massa comprensió, de massa posicions massa toves, massa comprensives, i tornar, repeteixo allò de comprensió, i tal, ho veig malament. Si els catalans afermem el nostre, no acceptem les coses nostres, no acceptem imposicions, no acceptem loapes, però d'una forma radical, llavors tinc esperança en la Catalunya de l'any 2000. Crec que queda bastant clara la postura. O sigui, si ens deixem una mica del seny i utilitzem una mica una cosa que també és nostra, que és la rauxa.
Josep Guinovart, pintor.
Jo crec que el que hem de fer d'una manera molt urgent és sortir d'aquests plantejaments a vegades excessivament curts, o sigui, poc oberts i poc realistes en quant a tota la situació, a tot el poble de Catalunya. I que en aquest poble de Catalunya doncs, hi ha tota aquesta gran quantitat que ha de comportar un poble, un sentiment, i ha de comportar, em refereixo naturalment a tota la classe emigrant que comporta i ha de comportar d'aquí aquests anys, d'aquí aquests 100 anys que diem ara, doncs realment la solidesa de tot un poble, realment d'un poble que sigui català.
Mm-hmm.
Quins creieu que seran els objectius i els camps d'activitat dels catalans més enllà de l'any 2000?
Ho demanem a Joaquim Carbó, escriptor.
Suposo que d'aquí 100 anys doncs, estarem en plena renaixença. L'aspiració de tots els catalans serà que, també molt seriosament, que a veure si el Barça queda campió de Lliga d'una punyetera vegada. I ja doncs una mica més seriosament, jo em penso que si Catalunya existeix tal com voldríem que fos, doncs d'aquí 100 anys, doncs ja n'hi hauria prou, sabent que existeix doncs, davant de l'alarmisme i de tantes previsions de catastròfiques, doncs a mi em sembla que si existim, doncs ja estarà bé, ja em conformo a anar fent la viu-viu com sembla que estem condemnats sempre nosaltres, doncs, i aspirant sempre doncs, a una millora, a ser plenament el que voldríem ser.
Joan Vinyoli i Sastre, expert en el processament informàtic del llenguatge.
En primer lloc, l'ordenador serà una mica el personatge central d'aquesta societat, és a dir, el món dels mitjans d'informació i tot això vindrà regit per un accés a l'ordenador i un accés a la informació, en aquest cas, completament desconegut. Accés a la informació en el sentit que hi haurà bases de dades consultables i aleshores, en principi, la informació serà accessible a qualsevol persona. Qualsevol tipus d'informació. Després, la manera d'accedir a aquesta informació serà molt més senzilla que ara. És a dir, ara hi ha una sèrie de llenguatges màquina, etc. I a partir de molt aviat, potser no cal esperar tants anys, serà possible parlar amb l'ordenador. Aleshores, els ordenadors seran, m'imagino que, o biològics o intel·ligents o de la quinta generació, hi ha moltes maneres de dir-ho, de manera que tindran una capacitat de processament enorme, capacitat d'inferència, capacitat d'aprenentatge. Aleshores, potser el que hauràs de pensar és una mica en redefinir el que és intel·ligència, perquè hi ha una cosa que serà intel·ligència artificial que serà molt potent.
El futur és certament un gènere difícil de remenar, però els astròlegs en això hi tenen la mà trencada. Li hem demanat al professor Lester que ens en parli.
Primerament, tenim el Sol, el signe de Verge, que és un signe molt tocat i posat, o sigui, molt centralitzat amb les coses escèptiques, concretes, intel·ligent, de detall, d'esperit de servici, com és el signe de Verge. Després també, avui el Sol està en el grau 18, que és el segon decanat d'aquest signe. Els aspectes són bons perquè ara el signe d'Escorpi o d'Escorpí té unes influències benefactores a la segona casa, que és el signe de Sagitari, perquè naturalment Catalunya està regida baix la influència del signe d'Escorpí. El signe d'Escorpí sempre ha sigut un signe molt treballador, perquè el català, fonamentalment, de les pedres fa pa. De manera que el signe d'Escorpi és també un signe transmutatiu. De manera que el planeta Mart i el planeta Plutó, que són els dos planetes que regeixen aquest signe d'Escorpí, són planetes d'acció, de molta acció, de molta realització, inclús a nivells invisibles, a nivells profunds. Imprimeix aquest esperit de lluita, de treball, de tenacitat, de saber trobar hores allà on no hi són, però a l'altre cantó també hi ha aquest esperit dinàmic, aquest esprit de buscar coses per cultivar més l'esperit. A l'any 2000 sí que et puc dir que serà una Catalunya totalment diferent a la Catalunya que hem conegut fins ara, totalment renovada, allò que explicàvem abans de Plutó, totalment una altra cosa en molts aspectes, amb més consciència de tot en general, molta més riquesa, però serà una, jo la veig així, serà una Catalunya de ciència-ficció, una Catalunya que la veritat ningú s'ho pensa. També vull dir que nosaltres aquí a Catalunya tenim una espècie de triàngul de les Bermudes que està posat, diguéssim, d'una forma esotèrica, entre Montserrat, Port del Comte i Montseny. És un triàngul molt fort. I en cada un d'aquests punts, a Montserrat, a Port de Comte i a Montseny, aquestes muntanyes tenen una carga magnètica, són xacres còsmics molt intens, molt forts, que són grans antenes receptores de la variabilitat còsmica.
Al capdavall, però, el més important del futur és senzillament tenir-ne.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.